Ràdio Silenci. La que et sona la Garriga.
Benvinguts, oients de Ràdio Silenci, al programa 7 llunes màgiques. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu del viatge per explorar el destí i desvelar alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos cap a les 7 llunes màgiques.
Les 7 llunes. Amb Susana Setllunes.
Bona nit i benvinguts, oients, habitants i passatgers del viatge 85, perdoneu, de la nau, les 7 llunes màgiques. Ens enlairem ara mateix per l'univers cap als mons de l'esoterisme, la màgia, els enigmes i els misteris. T'acompanyem en tot el recorregut màgic del programa Edgar Colomer, el nostre tècnic de so amb pràctiques en els comandaments de la nau. Rita Gil en el camí del boig. Bona nit, Rita.
Bona nit, Susana.
Benvinguda.
Gràcies.
I la veu que escolta, Susana Nina, la bruixeta 7 llunes de la Garriga. Ens escoltes cada setmana des d'internet a la web radiosilenci.cat o a onacodinenca.cat, a la TDT a través dels canals de ràdio del teu televisor o per la freqüència modulada. I si el que vols és tornar a escoltar algun programa anterior, ho podràs fer a la web setllunes.ispana.es, en la secció ràdio, on trobaràs l'enllaç a iVoox, on pots descarregar-te tots els programes anteriors. Aquest vespre, a la sala secció de la nau Creure és crear, l'arcà major del tarot, la Lluna, serà protagonista del conte esotèric El camí del boig, que escriu i ens explica cada setmana la Rita Gil. Tot seguit, et parlaré de la sort des del punt de vista de diferents religions, xamans i bruixes. I també esbrinarem objectes i esdeveniments afortunats o desafortunats que ens acostaran la bona o mala sort a les nostres vides. Després passarem a visitar la Marisol Roldán per conversar dels ovnis, abduccions i experiències especials i ben reals amb aquests objectes voladors no identificats i o els seus ocupants. I abans d'acabar el programa i aterrar la nau per teletransportar-te o radiotransportar-te a casa teva perquè segueixis fent el que feies fins ara, si el temps m'ho permet, us explicaré la història del redescobriment del Reiki per part del doctor Mikao Usui al Japó i escoltarem la dolça veu de la nostra companya de Dimensió Zero, la Pilo Cruz, en el Racó dels Sentiments, on avui ens interpreta els pensaments de César Gorin. Tot això i més ho podràs escoltar ara mateix si ens acompanyes. Així que puja el volum de la ràdio, de la TDT o de l'ordinador. Doncs ja comença el viatge de les 7 llunes màgiques.
Les 7 llunes, amb Susana Setllunes.
Ja sóc a la sala de la nau Creure és crear, al costat de Rita Gil, que ens hi esperava per seguir amb El camí del boig, el fantàstic conte esotèric setmanal en el que coneixem els arcans majors del tarot de Marsella, com si fossin personatges de carn i os. Molt bona nit un altre cop, Rita.
Bona nit, Susana. Aquesta nit estem veient des de les finestres de la nau estrelles, cometes. Fixa't quin planeta més maco i com brilla. És la Lluna. La veus?
I tant, i tant.
És el planeta que més a prop tenim de la Terra i que millor es veu.
I el meu preferit. Sí. Tant a l'astrologia com a altres màncies endevinatòries, Rita, tractem la Lluna com un planeta, però realment ja sabem tots que és un satèl·lit. Un astre que ens afecta tant o més que els altres planetes que ronden per l'univers. En el nostre caràcter i la forma d'actuar, que en parlarem aviat en la secció d'astrologia, i sobretot en els sentiments ens afecta la Lluna. El meu astre favorit i preferit es nota en el meu àlies màgic i nom del programa, oi que sí?
Penso que t'agrada per ser cops més 7 llunes.
Multiplicat per 7.
Sí. Avui ens enlairarem rumb a la lluna. I veurem la seva cara visible i el seu cantó amagat. Per això he adornat la nau amb espelmes i encens. Quina bona olor, t'agrada, Susana?
No m'agrada, Rita, m'encanta. Com sempre et dic, tens la sala més bonica i amb més bones energies de tota la nau. I avui olora que enamora.
Gràcies.
Anem doncs cap a l'enigmàtica i màgica lluna?
Som-hi.
Doncs vinga.
Anem a llegir la carta de la lluna, que és la làmina número 18. Aquí tenim a diversos personatges. Veiem que hi ha uns gossos bordant, hi ha dues torres, un cranc i una lluna que ens mostra les seves quatre faces. Està tapada per un sol ploraner. En aquest tarot de Marsella, les torres significarien que és la torre del bé i del mal, és dir, que ens mostra el cantó visible i l'invisible. Ens estan advertint dels perills que ens assetgen i que estan dins la nostra pròpia ment. El cranc representa el que està dins el nostre inconscient i la nostra herència genètica, i el llac actuaria com un mirall de la nostra ànima.
I si agafem la mateixa làmina, però del còsmic tarot, com sempre faig jo, podem trobar-hi diverses diferències.
Sí, les comparem i queda molt guai.
Doncs vinga, fem les 7 diferències.
Vinga.
Els gossos custodis de la lluna no hi són en aquesta làmina. Les dues torres tampoc, però... En el fons hi podem veure tres muntanyes que fan una mica el mateix paper de les torres.
Sí.
Llavors veiem el sol ploraner també, eclipsant la lluna, que també hi és, però veiem el sol aquest tot negre, tot enfosquit darrere la lluna, o sigui un eclipse.
Sí.
Amb llàgrimes de llum daurada, també és un ploraner.
És molt xulo.
I en primer pla, un gran cranc atret per la llum de la lluna, amb les pinces aixecades com volent agafar-la. I amb mig cos dins les ones de l'aigua de mar que esclaten a les roques de la vora.
Aquesta carta també se la relaciona amb imatges i visions, perquè bueno, és la nostra herència materna i es relaciona amb el femení, o sigui que seria la carta de la mare. No?
Sí, sí, sí. I el Cosmic Tarot també ens parla de les marees, dels viatges per mar.
Sí, també.
De les adversitats que tenim que superar, perquè les coses ens vagin millor. Llavors en la salut ens parla del sistema glandular i dels líquids del cos, com la circulació de la sang, per exemple.
Sí, també.
En misticisme ens parlaria d'intuïció, de meditació i també d'esperit de sacrifici. Llavors ens parla d'una llum que ens guia en l'oscuritat, una forma de reconèixer la nostra ignorància, que tant ens fa patir quan volem resoldre un problema. I també ens parla dels somnis, quan el nostre subconscient treballa en un altre pla. Un detall que m'agrada remarcar en els cursos que faig és que l'aigua, que surt reflexada en aquesta làmina, representa i és d'on sorgeix la vida, on es creen i neixen totes les coses, amb el que es fertilitza la terra. I així que aquesta carta ens obre un nou camí a explorar per, com deia abans, sortir d'alguna manera de la foscor i problemes, per trobar de nou la llum que ens portarà per bon camí.
Molt bé, molt bé.
Què et sembla?
Molt bé, em sembla molt bé. Però també té més significats, perquè és una carta molt enigmàtica,
i
parla molt. Però jo penso que el qui vulgui saber més sobre ella i la resta de làmines es poden apuntar als cursos que donem les dues cadascuna pel nostre compte, que estàs d'acord?
I tant que ja estic d'acord. Doncs si seguim, estaríem hores i hores parlant de la lluna i aquesta carta tan especial que tant m'agrada.
Sí, doncs anem per al compte, comencem, que els nostres oients ja estaran desitjosos d'escoltar-ho. Som-hi!
Els nostres oients i jo. Jo mateixa estic desitjant. Som-hi, doncs, amb el capítol 19 del Camí del Boig.
Magdalena era una noia desperta, de bon caràcter. Ja comptava amb gairebé 20 anys d'edat. Una tarda d'estiu era a la platja buscant petxines al mar i se'n recordava de la seva germana Astrid i del ritual a la Torre dels Follets. D'ençà havien passat ja forces dies. Ara ja eren unes excel·lents magues i Magdalena cada dia donava gràcies d'haver nascut i el feliç que era en la seva vida. Aquell dia caminava per la vora del mar i va arribar fins a unes roques. Es va calçar les sandàlies i va començar a caminar pel damunt d'elles. No necessitava rellotge per mirar l'hora, es guiava per la llum del dia. Els seus pensaments eren pocs, ja que havia sortit a meditar al mar. Li encantava el so de les onades i va pensar en convidar Astrid a passar uns dies a casa seva. Amb la impetuositat que la caracteritzava, no va dubtar un moment en trucar pel mòbil i convidar-la, juntament amb els seus pares. Així tots estarien junts i tindrien raons de què parlar. Josep s'havia convertit en tot un respectable empresari, així que en arribar a casa i escoltar la proposta de la seva filla, no va trigar a dir que sí.
Sempre hi haurà un lloc a la nostra taula pels nostres amics.
Magdalena es va retirar a la seva habitació fent plans pels dies que passaria amb la seva germana, fins que es va dormir profundament. Va somiar que caminava entre les roques i allà, entre un forat que formaven les enormes pedres, habitava un cranc remullat en un bassal d'aigua de mar.
Hola, cranc, que maco que et veus en aquest racó.
Hola, preciosa, ets molt amable.
Els cabells vermells de Magdalena deixaven entreveure una sorprenent bellesa acompanyada d'uns preciosos ulls verds. Dirigint-se al cranc, li va preguntar on havia trobat les perles que subjectava amb les seves pinces. El cranc la va mirar amb aquests ulls que li sortien de la seva closca i, movent lentament les pinces, li va ensenyar la direcció de l'origen d'aquelles perles.
Sembla que està molt lluny aquest lloc que m'indiques.
És una ciutat que està a l'altre costat del mar que veus davant teu. És una ciutat on construeixen vaixells de vidre i al fons del mar hi ha un temple on els fidels fan ofrenes a una deessa. És tradició portar orquídies blanques com el color de la seva puresa. Ella et concedeix els desitjos que li demanis. Si vols, et portaré fins allà, al damunt de la meva closca.
Magdalena, dels cabells vermells, va accedir a tan emocionant viatge, així que es van posar en marxa. El mar estava en calma, gairebé ni les onades s'apreciaven, era com una bassa d'oli. Al cap de poc ja es divisava la llunania a la ciutat. Aparentment no tenia res d'especial, era com una altra ciutat qualsevol. Només al baixar del cranc i posar els peus a la sorra de la platja, es va adonar de les barques de vidre que descansaven a la vora del mar. Magdalena es va enamorar de tal bellesa quan un home se li va acostar mirant fixament els seus vermells cabells. La va convidar a escoltar un discurs d'un sacerdot que pregava allà a prop, i Magdalena va acceptar la invitació, deixant el seu amic el cranc esperant a la platja. El lloc on resava el sacerdot era el pati d'un temple petit, edificat sobre les runes d'un altre temple. El sacerdot, ja ancià, anomenat Antoine, llegia uns textos manuscrits que guardaven un cofre de fusta. Allà també guardaven cens, claus, papirs i un mapa geogràfic del seu país. Va començar a parlar i va dir: "El cofre que veieu s'omple i oblides el que un dia vas endreçar. Un dia mires dins i treus tot peça a peça, objecte rere objecte. L'última a sortir no seria potser la primera que vas posar dins? Què és el que ens anima a guardar-ho tot? El cofre és el nostre cos, és el nostre temple. El primer objecte dins el cofre és el nostre temple i el nostre mirall, edifiquem-lo un cop més empremta sobre empremta.
Hem de fer caure tot fins trobar els fonaments?
Noia, troba les teves arrels i deixa que l'arbre creixi pel seu compte. Et regalo aquestes perles de sabidoria i deixa que les teves paraules arribin fins les orelles que sàpiguen apreciar les paraules més belles." Entusiasmada per les paraules d'Antoine, el sacerdot va córrer fins la platja on l'esperava el cranc, una mica malhumorat per la tardança de la seva amiga. Allà es va acomiadar de l'home que la va convidar i acompanyar fins al temple del savi, i potser algun dia es tornarien a trobar. Sentint en els seus llavis el càlid petó que es van donar a la platja i amb la lluna com a testimoni, Magdalena va despertar refregant-se els ulls. Quin somni més dolç havia tingut! Es va aixecar amb una dolçor i una olor inusual. Semblava que l'havia embassat de veritat. Es va remoure els cabells i llavors va veure com es queien a terra unes perles que s'havien enredat entre ells. Va pensar: "De veritat vaig creuar el mar al lloms d'un cranc o va ser només un somni?" Va mirar per la finestra. La lluna encara mostrava la seva carona somrient i el sol despuntava una alba taronjada que li deia segur seria un dia ben especial.
Doncs jo em torno a quedar amb ganes de més i saber com acaba la història del Camí del Boig. Em sembla que ja ens queda poc, oi, Rita?
Sí, queden tres cartetes.
Tres cartetes. Doncs haurem d'esperar la setmana que ve i dues més. I com que segueixes aquí a la nau fins al final del programa, ja saps que pots comentar el que vulguis quan vulguis.
Moltes gràcies, Susana.
Moltes gràcies a tu. Doncs un petonet màgic i fins ara.
Petonets.
Habitant, oient i passatger d'aquesta nau, tu que ens escoltes, si et vols posar en contacte amb la Rita Gil, només has de buscar-la o afegir-la al Facebook o dirigir-te al correu electrònic de la nau amb el 7 en número, les7llunes@radiosilenci.cat, i nosaltres li farem arribar el teu missatge. LES7 en número, LLUNES@radiosilenci.cat. Ens quedem tant la Rita com jo esperant el teu missatge.
Les 7 llunes, amb Susana 7 llunes.
Parlem una mica de la sort i per fer-ho veurem diferents punts de vista. Una aproximació racionalista a la sort inclou l'aplicació de les lleis de la probabilitat i l'al·lusió de creences científiques. El racionalista sent que la creença en la sort és el resultat d'un raonament pobre o pensament il·lusori. Llavors, per ell, la probabilitat només està afectada per relacions causals confirmades. O sigui, que un maó caigui sobre una persona que camina sota ell, per racionalista, no està en funció de la sort d'aquesta persona, sinó que és el resultat de la col·lecció de successos comprensibles o explicables. Estadísticament, qualsevol que camini sota l'edifici tindria probabilitats de que li caigués aquest maó. Una aproximació racionalista alternativa a la sort és contrastar-la amb el control. La sort és el que passa més enllà del control d'una persona. Aquest punt de vista incorpora fenòmens que són esdeveniments accidentals. Per exemple, el lloc de naixement d'una persona, però en el que no hi ha incertesa o aquesta és irrellevant. Podríem diferenciar tres tipus de sort. El primer tipus de sort seria la sort constitucional, és a dir, amb factors fora del control d'una persona perquè no es poden canviar. El lloc de naixement, la constitució genètica, serien exemples típics. La segona classe de sort seria la sort circumstancial, és a dir, amb factors que no poden ser controlats perquè es produeixen aleatòriament, com els accidents i les epidèmies. I el tercer i últim tipus seria la sort conseqüent, és a dir, amb factors que no es poden controlar per ser el resultat capritxós dels teus actes. Un exemple típic seria llançar una pedra des d'un penya-segat i ensopegar-hi a algú que hi passava per sota. Doncs és conseqüència de nombrosos factors fora del teu control. Aleshores, és qüestió de sort. Tant la fal·làcia del jugador com la fal·làcia inversa del jugador expliquen alguns problemes de raonament de les creences comunes a la sort. Ambdues impliquen negar la impredictibilitat dels successos aleatoris i, com a exemple, el jugador pensaria: no he llançat un 6 en tota la setmana, així que segur que avui llançaré un i el trauré. I hi ha també una sèrie de creences espirituals o sobrenaturals sobre la sort, variant àmpliament unes de les altres, encara que la majoria coincideixen que poden influir en la sort amb mitjans espirituals, realitzant certs rituals o evitant certes situacions. Una d'aquestes activitats és la pregària, una pràctica religiosa a la qual aquesta creença és especialment forta. Moltes cultures i religions de tot el món posen un especial èmfasi en les habilitats de les persones per influir sobre la seva sort per mitjans de rituals, de vegades incloent-hi sacrificis, presagis o encanteris. Altres associen la sort amb un fort sentit de superstició, és a dir, una creença que certs actes tabús o beneïts influencien la forma en què la sort els afavorirà en el futur. Un cas especial va ser Carl Jung, exemple que va descriure les coincidències com un efecte de l'inconscient col·lectiu. Les religions judeocristiana i islàmica creuen en la voluntat d'un ésser suprem, més que en la sort, com a principal influència en els esdeveniments futurs. Els graus d'aquesta divina providència varien ampliant d'una secta a una altra, però la majoria la reconeixen com una influència parcial, si no completa, de la sort. Aquestes religions, en les seves primeres etapes de desenvolupament, van contenir moltes pràctiques tradicionals per les seves raons. Totes elles, en diferents èpoques, van acceptar els presagis i formes pràctiques de sacrificis rituals per endevinar la voluntat del seu ésser suprem o per influir sobre el seu favoritisme. Les religions mesoamericanes, com les dels asteques, les maies i els inques, tenen creences especialment fortes sobre la relació entre rituals i la sort. En aquestes cultures, el sacrifici humà, tant de voluntaris com d'enemics presos, era considerat una forma de complaure els déus i guanyar els seus favors per a la ciutat que oferiria el sacrifici. Entre els maies, que també creien en les ofrenes de sang, els homes o dones que volien guanyar-se el favor dels déus per atraure la bona sort, es feien talls i abocaven la seva sang sobre l'altar dels déus. Moltes religions africanes tenen fortes creences en la superstició, com el vudú. Algunes d'elles inclouen la creença que tercers poden influir en la sort individual i personal. Els xamans i les bruixes som consultats i alhora temuts per la nostra habilitat de proporcionar bona sort als que ens demanen ajuda. I parlem una mica de diversos objectes, esdeveniments i successos que consideren afortunats, es consideren afortunats o es poden considerar desafortunats. Afortunats i coneguts per tots són els inhabituals trèvols de quatre fulles que costen tant de trobar i que diuen que tanta bona sort ens poden donar. O la ferradura clavada a sobre de la porta d'entrada de casa amb la intenció de traure la bona sort a la llar. També és molt bon auguri, diuen, trobar una moneda amb la cara cap amunt, sempre que la portem a la butxaca com a amulet i no la gastem. Si portes a sobre una pota de conill, s'ha dit des de molt antigament que la bona sort vindrà cap a tu. Les marietes que trobem al camp, al jardí o al bosc ens avisen de que arriba aviat a nosaltres la bona sort, i fins i tot les figuretes de marietes, que ja n'hem parlat alguna vegada en programes anteriors, que te l'han de regalar, aquesta figura de marieta. Una altra figura de decoració que atrau la bona sort són els elefants amb la trompa cap amunt. Però heu de tenir en compte de col·locar-los amb la trompa en direcció cap a dins de casa i no cap a una porta o una finestra, doncs llavors la trompa enviaria la sort, la bona sort cap a fora. El número 7 també porta sort, a més de ser màgic, com el número 3. Tocar fusta, sobretot si ho fem després de mal pensar o de voler treure alguna situació a la nostra vida, apartarà la mala sort de nosaltres i el que hem dit o mal pensat no arribarà a passar. Creuar els dits perquè passi el que desitges també és un altre d'aquests fets o successos afortunats. I el collaret d'alls, diuen, que protegeix de vampirs psíquics que et roben energia. I uns alls a la butxaca aparten la mala sort en ocasions difícils del dia a dia. Com el dia que tingueu un examen, us poseu uns alls a la butxaca i anireu més tranquils i segur que us ho sabeu millor. Tenint la teva pedra mineral, natalícia de la sort, sigui preciosa o semipreciosa, farà que estiguis sempre protegit contra la mala sort. I per contra, com a esdeveniments desafortunats, ressaltarem els següents. Els dimarts 13, que ja en vam parlar i que vàrem saber que en algunes cultures és el dia 17 com a Itàlia o el 13 per als anglesos i americans, divendres. I el número 13, en alguns llocs se salta la planta 13 en els edificis i moltes curiositats supersticioses que ja en vam parlar també en programes anteriors i que si ho vols escoltar el trobaràs a la web setllunes.hispana.es en la secció ràdio on hi ha tots els programes anteriors. Un altre esdeveniment desafortunat és trobar un gat negre que se't creui en el teu camí. Diuen que porta mala sort, doncs pot ser una bruixa disfressada. Abocar la sal porta males estrugances. Per desfer-les, n'has d'agafar una mica d'aquesta sal que has abocat i tirar-te-la per sobre de les espatlles. També fa anys i panys que es diu que la mala sort també la costa posar un barret sobre el llit, obrir un paraigües a l'interior de casa, matar una marieta o caminar sota una escala o deixar les tisores obertes sobre la taula. Recollir una moneda amb la cara avall acosta la mala sort, sobretot econòmica, però es pot evitar regalant-la a algú i tots dos quedareu lliures d'aquest encanteri. Posar la sabata sobre la taula ja de per si és algo brut, però el Regne Unit, a més, es considera que porta una extremada sort, dolenta. I tradicionalment diuen que porta la mort d'una persona de la casa. A vegades s'especifica que només morirà algú si les sabates són noves. O sigui, que no les poseu a la taula ni noves, ni velles, ni brutes, ni res. En un vaixell, tradicionalment, es considerava desafortunat portar una dona a bord. Una mica masclista, això, no, Rita? Però d'això, i per sort, mai millor dit, em fa molt i molt de temps i espero que no hi hagi gaires mariners que encara pensin així. Entre els mariners també es considera que matar un albatre o una marsopa porta mala sort i mala pesca. Veure una garsa, es diu molt per aquí a Catalunya, que porta mals presagis. Que un ocell entri volant per la finestra a l'habitació on ens trobem en aquells moments, es diu que significa que una persona de la família morirà aquell dia o va morir la nit anterior. Reflectir la llum del sol en un metall, a més de que enlluerna i et pot fer molt mal als ulls, també diuen que porta mals presagis. Matar una aranya dins de casa és com matar a la deessa màgica, Aracne, i desfer tota la sort que ens portava a l'arribar a la nostra llar. I netejar o trencar la seva taranyina representa que talles els fils de les situacions pròximes de la teva vida, fent que tornis a començar de nou i perdis el que havies aconseguit fins llavors. O sigui, que no netegeu les taranyines. Desitjar bona sort a un actor que està a punt de sortir a escena no està ben vist. Més aviat, al contrari. I es prefereix desitjar-li que es trenqui una cama. I dins el teatre també passem a quelcom més dramàtic, desitjar molta merda abans d'una representació teatral té el seu sentit i explicació en el fet de que en les èpoques en què les representacions es celebraven en patis de veïns, a l'aire lliure, l'èxit d'una representació es podia mesurar per la quantitat d'excrements de cavalls que s'acumulaven als voltants, ja que el públic anava a aquests esdeveniments en carruatges i en muntures. Segueixo parlant una miqueta més de teatre, que és un dels mons on més històries de supersticions podem trobar i atraure a la llum el motiu pel qual el color groc porta mala sort. En el teatre el color groc està molt mal vist, tant que s'evita a tota costa. Diuen que és com una conseqüència de la mort del dramaturg Molière mentre assajava la seva comèdia El malalt imaginari. Va morir, actuava vestit d'aquest color, de color groc, i per això és evitat tant en la roba dels actors com en els decorats. Sobre el color groc, hauria de recordar que antigament era el color dels bojos i dels bufons de la cort. I també de color groc era el distintiu o braçalet que feien portar els jueus a les ciutats europees. D'aquí la mala sort que se li adjudica. Abans de finalitzar, hi ha una altra superstició relativament moderna, relativa al tabac. I és la creença popular que no s'han d'encendre tres cigarrets amb la mateixa flama. Independentment de tot lo dolent que ja porta el fumar, aquesta premonició de mort ve fundada per fets bèl·lics ocorreguts a la guerra anglesa a Transvaal el 1900, encara que altres historiadors diuen que l'origen de la superstició estaria a la Primera Guerra Mundial. Quan enmig de la nit, en els moments de descans, els anglesos fumaven uns cigarrets, en encendre el llumí, els franctiradors fixaven el seu punt de mira i tenien temps de sobres per disparar si la flama, en lloc d'apagar-se ràpidament, anava passant de cigarret a cigarret. Doncs llavors, el tercer era el que s'emportava el tret. I per últim, és una mica sèrio, eh? Però sí, bé, sí, té la seva lògica. Això. Vas veient la ja, flama, clar. Doncs tens temps, no?
Sí, sí.
I per últim, trencar un mirall. Ja sabeu tots què produeix. Ja en vaig parlar anteriorment i explicava que antigament eren molt escassos i per tant eren molt cars els miralls i per això els nobles deien als seus criats que els portarien 7 anys de mala sort si els trencaven perquè tinguessin bona cura. Doncs bé, els miralls són uns objectes molt especials. Per les generacions passades, la possibilitat de veure reflectit en la superfície del cristall el món que els envoltava era una cosa gairebé màgica. Poder mirar-se a un mateix als ulls i rebre la mirada estava carregat d'espiritualitat. Aquells homes del passat comprenien el que de meravellós havia en aquest acte, que per a nosaltres ens sembla tan normal i banal. També es diu que si en el mirall s'hi reflecteix alguna porta de l'estança on es troba, farà de porta dels esperits, una porta a una altra dimensió.
És el que et volia dir.
Ah, ja la sabies, no? Aquesta sí. Val, doncs això de la mala sort del mirall trencat ve de l'antiguitat, perquè els miralls eren considerats portes al diví i a l'espiritual, com estàvem dient. Sí. I llavors, trencar-lo era un insult a les forces divines, tant si eren benignes com si eren malignes. Qui hagi vist la pel·lícula Constantín recordarà que el protagonista utilitzava un mirall per realitzar un exorcisme a una jove i per això col·locava sobre la noia un mirall. Això, fora de ser producte de la imaginació del guionista, és una realitat històrica, ja que per fer sortir els dimonis que s'amagaven dins de l'endemoniat, es posava un mirall davant la cara a la llum de les espelmes i després d'uns minuts de lletanies religioses, sortien del rostre reflectit en el mirall tots els dimonis. Alguns historiadors afirmen que un altre motiu pel qual porta mala sort la ruptura d'un mirall troba la seva explicació en la Grècia antiga i a Pèrsia, llocs on era comú el sistema d'endevinació a través d'un mirall anomenat catoptromància, que ve del grec catoptrom, que vol dir mirall. Bé, doncs es considerava anunci de mort la ruptura d'aquest objecte durant una d'aquestes sessions d'exorcisme. El mirall és un objecte realment interessant. A la Xina era el símbol de l'emperatriu, al Japó està relacionat amb el mite de la deessa solar Amaterasu, però d'això ja en seguirem parlant en següents programes. Si t'interessa i ens ho demanes, en un correu electrònic al programa. Recorda, lesetllunes@radiosilenci.cat.
Les 7 llunes, amb Susana Setllunes. 107.4 de la FM, Ràdio Silenci.
Quan estàs a punt de morir, tota la vida et passa davant dels ulls. Mama. En algunes zones del món, per causa de la pobresa, la malaltia i la fam, la vida acaba massa aviat.
Mans Unides, 902 40 07 07 o mansunides.org. El seu demà és avui.
Radiolocal.cat.
Per conèixer les emissores més properes. Per tenir a l'abast les ràdios online. Per estar al dia de l'actualitat de la ràdio de proximitat.
La Federació de Ràdios Locals de Catalunya t'ofereix www.radiolocal.cat, la web de la ràdio de proximitat. Radiolocal.cat.
Perquè t'agrada la ràdio.
Vine i descobreix un entorn íntim i privilegiat al cor de la Garriga. Vine, al Termes La Garriga, a gaudir de les teves celebracions més importants. Batejos, comunions, aniversaris o trobades amb amics. Tot això al centre de la Garriga. Truca i fes la teva reserva al 93 871 70 86.
Si Ràdio Silenci és la ràdio més distreta que hi ha, la ràdio més divertida, Cartes al director d'orquestra és un programa de perles musicals. Un programa de música diferent. Un programa que ve de gust sentir les nits dels dimarts a Ràdio Silenci.
Cartes al director d'orquestra.
Cartes al director d'orquestra cada dimarts a les 9 del vespre a Ràdio Silenci.
El sabríeu fer?
Pipo papiroflexia. Entrevistes.
Jugarem amb els convidats. Jugarem amb la música. Escoltarem les teves propostes. Disfrutarem la música de DJ Pipo.
Te'l perdràs?
Cada dimarts de 10 a 11 de la nit, vine i atreveixa't a escoltar Pipo papiroflexia.
Te'l perdràs?
DJ!
Poca cosa més silenci!
Cada setmana tens una cita amb el magazín dels dimecres a la nit a Ràdio Silenci. Amb les notícies més increïbles del món i un petit apunt d'esports.
Els més petits del poble. Portarem de primera mà l'opinió de tots els garriguencs.
Jordi, i jo què faré? Màgia? Misteri?
Estaràs amb mi, si és que els homes, ja es veu, poques idees teniu.
Esto es la guerra.
Cada setmana, els millors convidats a la nostra entrevista del dia.
I cobrar? On va el tema?
Sí, sí, quan cobrarem?
Veniu de moment cada dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Silenci.
Al 107.4 de la FM.
O a través del web.
www.radiosilenci.cat.
Poca cosa menys silenci.
I cobrar, què?
Queremos cobrar, cobrar, cobrar mucho dinero.
El Marc s'ha dormit. O està dormit o està llorando, però...
Para no que faig un maquet aquí a la ràdio.
Les set llunes, amb Susana Set Llunes.
Un dels temes que tenim abandonats des de fa molts i molts programes són els ovnis, les abduccions i d'altres dades de certs que s'han anat descobrint i que encara són molt tapats per la NASA i per diferents associacions especialitzades que els estudien. I per parlar-ne tenim tota una entesa en el tema, la Marisol Roldán Sánchez, investigadora de molts d'aquests mons ocults i de tot tipus de misteris i enigmes sense resoldre. La Marisol, juntament amb molts d'altres investigadors, intenta trobar resposta a misteris sense resoldre, com deia, a més de desenvolupar la seva feina com a periodista en programes de televisió i ràdio. La podeu escoltar a la nit en blanc d'Ona Rambla o els dissabtes a les 10 de la nit a Ràdio Sant Boi amb el seu fantàstic i propi programa Anyos Luz. A la TDT, per exemple, la podeu veure al programa T de Tarda de la televisió d'Esplugues de Llobregat, en sembla, si no m'equivoco, però ara mateix pots escoltar-la aquí, a les 7 llunes màgiques de Ràdio Silenci. Muy buenas noches, Marisol Roldán, y bienvenida a tu nave, las ayunas mágicas.
Bona nit.
Bona nit.
Encantada, un plaer.
És tot un honor parlar amb tu aquesta nit i tornar a tenir-te amb nosaltres.
El mateix, eh? Em sento molt còmoda al teu costat, ja ho saps sempre, fora dins la ràdio. Em pilles una miqueta perquè arribo del riu, no?, que estem allí fent un taller. I estic molt contenta de trobar-te.
Doncs vinga, doncs comencem. M'agradaria que ens expliquessis una mica, tu que saps tant sobre els ovnis, concretament de casos cercans o curiosos que t'han explicat els seus propis protagonistes, d'abduccions o de trobades amb aquests objectes voladors no identificats, possibles deserts d'altres planetes. Recordes algun d'interessant, Marisol?
Tots els temes són interessants perquè tenen una part de la veritat que indiscutiblement no s'ha d'amagar, no? Sinó que s'ha de recercar aquesta resposta, que de segur que afegim una després d'altra sí que trobarem, no?, la veritable, la única, no?, que és la resposta de si estem sent visitats, per aquests éssers,
sí,
o si són imaginació, com diuen un altre grup de gent. La veritat és que són molt impactants les persones que compten casos d'abduccions perquè són històries més traumàtiques i que conlleven una malaltia, no?, psicològica que triga una miqueta, no?, en anar-se, i que aquestes persones, per grosor, no?, per majoria,
sí,
el que sí és que no s'arrimen, no?, a contar la seva història en total. De vegades perquè no ho saben els mateixos, no recorden, no?
Uh-huh.
Estan com anestesiats, com si una part de la història s'hagués ocultat, ben perquè aquestes entitats que pot ser que estiguin aduint a la gent,
sí,
estiguin interessades en que no recordin dades molt concretes d'ells, uh-huh, o bé perquè és impossible que un ésser humà accepti, no?, aquest tipus de manipulació per part d'entes vingudes de fora. Però sí que és veritat, jo me'n recordo, perquè volies així casos més concrets,
sí,
d'una dona, una dona que va estar investigant dins d'una, bé, d'una fortalesa, podem dir, de militars,
sí,
d'un lloc on estaven la part dels edificis, i tots ells eren de les famílies dels militars, diversos graus, diversos anys allí vivint. Llavors aquesta persona em va arribar a mi per mans d'un altre investigador, perquè volia saber si allò que contava la dona era veritat. I el que contava era que havia començat a tenir visites de dormitori, és a dir, que entitats desconegudes paralitzaven el seu cos quan arribava la nit, i encara que estigués amb el seu marit al costat, ella no es podia moure, no podia fer res, i aquestes entitats, d'alguna manera, que s'endinsaven per la finestra després de fer una miqueta de llum.
Perdona un segon, Marisol, i el marit no notava res, ni sentia res, només ella.
Per això la seva dubte, és molt normal, eh? Mm-hmm. Normalment la persona afectada és la que recorda part, no tot, però sí part, de la circumstància, i la gent que l'envolta no sap res, o no és conscient. És com si, a més d'estar treballant damunt d'ella, estiguem treballant d'alguna manera adormint a la gent de la seva casa, eh? És molt sovint que passa allò. Llavors què passa? Que aquesta dona estava una miqueta nerviosa, no? No tan sols perquè l'estava passant, sinó perquè no sabia ben bé on arribaria aquest tipus d'experiència nocturna que tenia. Al començament va estar tractada per un psiquiatre que la va donar una medicació bastant important perquè feia una miqueta de somni normal, no? Perquè la va tractar com una disfunció del somni.
Vale.
Però, és clar, no sabia ben bé què tipus de disfunció. No, és una anomalia que no es tracta molt aquí en Espanya.
Vale.
Llavors, aquesta persona, com que la dona recordava molt detall, no?, de la història, i era molt recurrent, va pensar que possiblement seria un temor nocturn, que és també una psicoanomalia, no?, que es dona molt sovint, i llavors me la va portar a mi, perquè era una investigadora, no?, d'aquest tipus de casos d'anomalies nocturnes, no?,
vale,
de persones que tenen pànic. Llavors va ser quan me va arribar a mi, per aquesta línia de treball, i me va trobar que estava fent un cas d'abducció, no?, del més típic, a més. El que passa és que me va resultar molt curiós que fos dins d'aquest tipus d'edificació, que és molt tancada, amb molta vigilància per part militar, i que, a més, aquesta persona, que era una família molt numerosa, no tingués mai un testimoni, no?, que afillessi la seva explicació.
Que veiés el mateix o que notés alguna cosa,
eh? Exacte. A més, li havien sortit una sèrie, no?, de senyals al seu cos, que eren molt visibles, que anaven apareint i desapareint de la mateixa manera, molt curiosa, i que nosaltres vam poder fotografiar i poder una miqueta veure el seu desenvolupament con el temps. El que va passar també en aquesta dona és que en ple procés d'investigació jo m'anava cap a Barcelona, ja estava dins d'un cotxe anant-me una miqueta més lluny d'on ella vivia, i em va trucar perquè m'hi havia passat la tarda d'abans, havia passat una cosa molt estranya a la seva casa, i llavors sí que n'hi havien testimonis dels seus familiars.
I què va passar?
Jo li va preguntar, i me comentava que era una festa de cumpleaños, allí d'aniversari de la seva família, i estaven tots plegats allí al saló, havien fet un sopar, estaven allí tranquils, i de repente tothom es va trobar marejat, eh?
Sí, tots els que estaven a la festa, vale.
Ah, exacte. Ella va començar a dir que ella estava notant el mateix procés que sempre es dona al seu dormitori. El que passa és que ningú estava dormit, en aquest cas, ni tan siquiera ella, no? Que era el curiós. Llavors, què va passar? Que la gent es va marejar i no van recordar després res més. Però ella sí que va estar desperta tot el temps i que va estar veient com aquest grup d'entitat, perquè van entrar tres, van estar ficant-se en el seu cos i a la seva ment, i llavors el que sí tothom recordava era el mareig, i que es van despertar damunt del menjador, o sigui, de la taula, del menjador, en un temps perdut, no?, un temps que no sabien què era. Llavors jo, clar, com que una és molt atrevida, de vegades molt escèptica, jo m'imaginava que la dona li havia donat una dormidera o una cosa que està a la gent ja perquè li donés la raó, no? D'alguna manera. Sí. Llavors vam demanar els aliments que van estar allà a la mesa i no van trobar bé. Però sí que és curiós que la noia va aparèixer o sigui, quan ells van anar despertant-se, molt seguits uns de altres, la noia estava en una forta hemorràgia nasal, i sí, i ells també tenien una miqueta de fills d'hemorràgia, els dos nens més petits, una de les àvies que n'hi havia allí, o sigui, el que ella contava d'alguna manera sí que pogués ser cert. El marit llavors sí que d'una manera me va dir que, sisplau, que investigués una miqueta més profundament el cas. Sí que van fer una sèrie de sessions d'aquesta noia, arribant a un punt inicial d'aquest tipus d'adducció que es va començar a una edat molt temprana, que va ser quan tenia 5 anys, que vivia amb la seva germana i a la seva àvia, perquè els seus pares també eren militars i estaven fora, i ella vivia amb la seva àvia. Sí. I va començar tant la seva germana com ella a rebre aquestes visites ja des de molt petita, i no només de viure allà a la seva casa, sinó també fora d'ella, És a dir, quan anaven al camp, a la zona on vivia l'àvia, tenien contacte no solament d'abducció, sinó també en visual en objectes voladors. Llavors sí que és curiós...
En la mateixa zona on vivia, no? Més o menys?
Sí, on vivia l'àvia. El que passa és que al mateix temps també el vivia a la seva germana. Per això van recórrer també a la memòria de la seva germana perquè aportés una miqueta més d'informació al cas. La germana, que era una miqueta escèptica, sí, es va deixar. Van també fer una sessió de regressió hipnòtica al primer moment on va tenir contacte, després de, és clar, de revisar que fos veritat la paraula de la seva germana. I efectivament sí. És a dir, que eren dos nenes que des de petites havien estat en contacte amb éssers. Ara, si eren extraterrestres o eren algun tipus de prova, o s'ha de dir que eren nenes filles de militars, sí. Sempre s'han fet coses, proves secretes, sí. I encara que costi dir-lo, no? Sí que és cert que moltes de les famílies més properes als uniformes tenen, no?, aquest tipus d'incidències abans que la població en general, per dir-ho d'alguna manera, no?
Perquè tenen el primer contacte.
Exacte, se podia haver provat amb elles algun tipus de cosa i després haver tingut un seguiment, si és possible, però també és possible que hagin estat de veritat, no?, en contacte amb éssers de fora. Ella després ha perdut una miqueta més la por, no? Ja es deixa portar una miqueta més, ha tingut més contactes. El que passa és com que ara ho fa amb més força perquè ja compten el recolze nostre d'altres investigadors i també de la seva família, que abans no és que no la creiés, sinó que li costava que aquesta fos la resposta, no? Ells preferien quasi que estigués malalta que no aquest tipus de coses, perquè s'entena que...
Clar, perquè dius, estic malalt, em puc medicar, puc fer algun tractament i això s'acabarà, però de l'altra manera no saps mai què et pot passar.
Exacte, i després també la dona tenia por de que els seus fills patissin el mateix, la seva família, no? I ara està una miqueta més tranquil·la, ho porta millor, els contactes, es dona menys, també s'ha de dir, es dona menys, i és molt curiós, a més, aquell tipus d'abducció, perquè quan parla amb tu, més enllà de que tu ja vegis que és veritat o no per ella, el que diu, sí que és cert que és com si em contessin que vaticinen, no?, quan tindran aquest tipus d'encontre. És a dir, hores, moments abans, es donen ja com sensació al seu cos de que estan arribant, no?, i que aquesta nit tocarà.
Ho poden reconèixer.
Sí, com una intuïció que tenen, un set de sentir, sí, és molt curiós. No és el primer cas, jo he tractat molts, aquest t'he explicat perquè jo, no?, perquè estava molt tancat, perquè estava en vigilància, perquè és un cas també on més testimonis, però n'hi ha molts, d'aquest tipus. I sí que vaticinen una miqueta abans quan passarà, no?, i és molt curiós. O sigui, sí que n'hi ha una
versió blanca
que sí que ells ja entenen, s'acumulen, s'adapten, no?, a viure, i d'aquesta manera poden avisar, no? Ja li dic que quan passi que m'avisi, però amb temps suficient, perquè com que està a la meseta és molt complicat.
Tens que anar fins allà, hi ha un tros. Doncs déu-n'hi-do, ja heu pogut arribar a saber o a tenir alguna forma de contacte, de comunicació, més que res?
Que si n'hi ha comunicació.
No, em refereixo que si ella ha pogut saber alguna cosa, a part de que si de que contacti amb ell, si ha pogut parlar-hi o ha pogut tenir alguna mena de contacte. No sé com explicar-me.
No, perquè la paralitzen. No poden hablar, no poden moure'l.
Vale.
El que passa és que sí que és veritat que ja després, en estat de consciència, ja, de vigília,
sí,
ha anat a grups de gent. Bé, que ja saps tu que cadascú té la seva forma de veure el fenomen, una miqueta més religiosos uns, espirituals altres, més científics, n'hi ha grups, i ha recercat la seva pròpia resposta, ara està una miqueta més tranquil·la i ho ha deixat així de forma molt neutra, ha provat ella i el seu marit anar-se a una muntanya a entrar en contacte amb aquests éssers, no? Però d'una forma més voluntària, més consentida, perquè no hem d'oblidar que una abducció no deixa de ser un segrest, una violació de la teva intimitat, i que tu no vas en ningú moment conformitat, que ho sàpigues, no?
Sí.
Si ho haces de petita, jo ja no compta, perquè tu de petita podes parlar en una fada i després donar-te por, no?, de més gran, perquè és impossible per tu creure en ella.
Sí.
Llavors, ho passa malament, però ja t'he dit, ha evolucionat bastant bé, afortunadament. Hi ha persones que agafen tipus de paranoia, bipolaritat i un munt de...
No m'estranya.
Sí,
no m'estranya.
Són conseqüències.
Sí, ha de ser molt dur, Marisol. Bé, doncs, acabem amb aquest cas i ens n'expliques un altre pròximament. Què et sembla?
Sí.
Tornaràs a pujar a la nostra nau?
Sí.
No t'adocidem, t'avisarem perquè vinguis al teu gust. Val? Doncs vinga, ho deixem aquí, Marisol.
Molt bé.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i seguim parlant amb tu, doncs, al pròxim programa, val?
Una abraçada molt forta. Ja has vist el que he fet per tu, Parlat català. Malament, però ho he parlat.
Sí, no, però ho has parlat molt bé, de veritat que sí, que t'hem entès tots.
Jo em conforta molt.
Et volia felicitar. Doncs no m'ho esperava, la veritat. Una abraçada, un petonet i ens veiem aviat. Gràcies.
Fins sempre.
Les 7 llunes, amb Susana Setllunes.
Recorda, oient i habitant de la nau de les 7 llunes màgiques, que la Marisol Roldán la trobaràs al Facebook i també a la seva web, www.aluzinformacion.com. Al programa anterior vaig parlar amb la Lola Monreal del Reiki, perquè serveix, com es fa servir, com s'aprèn, entre d'altres. Però ens vam quedar a mitges per saber quins són els orígens del Reiki, que t'explico ara mateix amb la història del seu redescobridor, Mikao Sui. Després d'anys desaparegut a la faç de la Terra, va reaparèixer el Reiki a finals del segle XIX, gràcies al doctor Mikao Sui. Nascut el 15 d'agost de l'any 1865, vivia a Kyoto, l'antiga capital imperial del Japó, on es va convertir en un monjo budista. Des de nen, Usui, un místic japonès, va començar a interessar-se per els ensenyaments i la història de Gautama Siddhartha, el Buda, anhelant la recerca de la veritat i de la il·luminació, així com en les formes de curació amb energia, i preguntant-se si els miracles de Jesús i de Buda, després d'arribar a la il·luminació, es podrien repetir de nou. Va visitar diversos temples i monestirs del Japó, interrogant els monjos que allà trobava. Allà hi va trobar un abat, Zen, a qui li va preguntar per aquest sistema de sanació ancestral, el Reiki. Aquest el va convidar a quedar-se en el seu monestir i allà va estudiar durant diversos anys les escriptures budistes japoneses sense obtenir-ne cap resultat. Seguidament va aprendre xinès per poder consultar textos preexistents a les traduccions en japonès que ja havia consultat, però sense èxit també. Així que va decidir aprendre sànscrit per llegir els textos budistes originals que no havien estat encara llavors traduïts. Nascut en ell, un gran interès en el mètode de curació del Buda el va portar a fer llargs viatges. Primer, al seu país natal. Més tard, per la Xina i l'Índia, on visitava temples i consultava manuscrits, especialment els sutres tibetans del Lotus, on va trobar una forma teòrica del mètode i uns símbols sagrats, per tot això es quedava en una mera teoria, perquè la pràctica no aconseguia els efectes desitjats. Sense desanimar-me, El doctor Sweet li va demanar consell al seu vell amic l'abat Zen, i aquest li va proposar retirar-se a la muntanya sagrada Kurumayama, a uns 25 quilòmetres al nord de Kyoto, per dejunar i meditar, decidint no tornar fins a haver assolit el seu objectiu. Decidit a trobar resultats a qualsevol costa, va començar un període de dejuni i de meditació que va durar 21 dies, que va comptabilitzar amb 21 pedretes, amb 21 còndols, que va utilitzar per comptar el temps transcorregut. I justament el dia 21 de dejuni a l'alba, Usui va viure una gran i poderosa experiència espiritual. Una gran llum brillant va colpejar el seu front per penetrar fortament a través del chakra del tercer ull, enlluernat i fent-li entrar en l'estat de supraconscient conegut com Satori. Va veure milions de petites bombolles blaves, files rosades i de tots els colors de l'arc de Sant Martí, i després va aparèixer una immensa llum blanca. Seguidament va veure diversos símbols en anagrames, kanji i japonès, que brillaven amb centellets daurats que li transmetien poder i la forma pràctica d'utilitzar-lo. Justament, aquests símbols eren els símbols del Reiki, i va recordar que els havia vist anteriorment en els textos tibetans que consultava. Passades unes quantes hores, va recobrar la seva consciència normal dels sentits i se sentia ple d'una nova i poderosa energia. I així va ser com Usui es va iniciar en aquesta forma de transmissió de l'energia vital universal. Havia trobat el secret de la curació i sanació natural i va saber que havia d'anomenar-lo Reiki. Ple de força i ple d'energia va baixar de la muntanya sagrada de Kurumayama, i les presses i les noves il·lusions de la seva troballa va caure i es va fer mal al dit dels peus. Sense dubtar-ho, va posar les seves mans al peu durant uns instants i va notar com el flux de l'energia corria per ell. Seguidament, la sang va parar de brollar i li va desaparèixer tot el dolor que sentia en el seu dit. Després del seu retorn, va curar el seu amic, l'abat Zen, que li va aconsellar obrir a Kyoto una clínica per a indigents i captaires dels barris pobres de la ciutat. I durant uns 7 anys es va dedicar a curar els pobres, observant que la gent, un cop havia curat el seu cos, tornava a la seva vida diària anterior, sense canviar la seva forma de ser. I Usui, adonant-se que si no canviaven la seva forma de pensar o de canalitzar els seus pensaments, el seu esperit, els pacients no podrien aconseguir curacions duradores i autèntiques. I va decidir no donar més reiki a ningú que no sabés valorar-lo. Llavors va viatjar al Japó, dedicant els seus darrers anys de vida a l'ensenyament del reiki, iniciant a altres aquest mètode de curació natural i ancestral, revelant els 5 principis de Reiki. Només per avui no et preocupis, només per avui no t'enfadis, demostra estima i honra a pares, mestres i gent gran, guarda la teva vida honestament i treballa dur amb tu mateix, sigues bondadós i demostra gratitud i respecte a tots els éssers vius. Mikao Usui, a la clínica que havia fundat a Kyoto, va realitzar estudis científics de Reiki que encara existeixen avui en dia. Es va casar amb Sadako Suzuki i va tenir dos fills. A la seva mort, després d'un infart a Fukuyama, el 9 de març de 1926, va seguir el seu treball un dels seus principals deixebles, el doctor Higashi, creant diferents clíniques de Reiki. Podreu escoltar i llegir i posar-vos en contacte amb nosaltres en el correu del programa Les 7 Llunes Màgiques. Si vols saber el teu ascendent i la posició dels planetes en el moment en què vas néixer, entre d'altres dades, has d'enviar-me la teva data de naixement, l'hora i el lloc del lloc on te vas néixer, juntament amb el teu nom complet. I ja saps que també pots enviar-nos la teva opinió d'oient, el teu suggeriment de temes dels que no vols que parlem, o que ens envies les teves dades, experiències paranormals, les idees, reflexions, somnis, o que ens comentis el que vulguis. Doncs ens agradarà saber què en penses. Recorda, les7llunes@radiosilenci.cat, amb el 7 en número. I el correu del programa de la Ràdio Silenci, on també ens pots escriure una carta de les de tota la vida, és el carrer Banys número 8-10, tercer pis de les Galeries, codi postal 08530 de la Garriga. Ens ha quedat pendent parlar amb la Pilo Cruz, però ho farem la setmana que ve. Rita, molt bona nit.
Molt bona nit.
Edgar, adeu, ens n'anem. Doncs, gràcies i fins la setmana que ve.
Aquí ho deixem per avui. Us explicaré molt més i sabreu com fer servir la màgia en les vostres vides des de les 7 llunes màgiques. Sigueu puntuals o ens enlairarem sense vosaltres. Pugeu a la nau i cordeu-vos bé les corretges? Doncs tornem al planeta Terra.
Les 7 llunes, amb Susana 7 llunes.